i l'adolescència en el dret a l'habitatge. Esquerra Republicana portarà dues mocions, una per la cessió dels terrenys del futur CAP de Sant Crist a la Generalitat de Catalunya i l'altra per donar suport a l'associació esportiva Young Talent Badalona Sud. El PSC proposarà l'estudi i regulació dels usos comercials en les zones tensionades de Badalona. Finalment, socialistes i comuns portaran una moció per reclamar la participació de Badalona en el nou pla de barris de la Generalitat.
Gràcies, Anna. I ara, pel que fa a l'actualitat del Prat, que és el que destaca avui, Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. En marxa des de divendres la ruta gastronòmica de la Prat al Plat, un esdeveniment culinari on 24 locals presenten la seva proposta de tapa i cervesa, posant èmfasi en el producte local i la cuina creativa. De tres dels participants, el Mesón i Cortijo, el Lola Esbranch i el Nou Cèntric, han mostrat la seva motivació per donar a conèixer a la ciutadania les seves propostes culinàries. Escoltem per aquest ordre Juan Cruz, Lola Martínez i també Sergi Bonillo.
La valoració per nosaltres, bueno, és això, és poder fer coses perquè les persones que viuen al Prat doncs puguin anar a fer diferents tapes a diferents locals.
Estupendo, todo lo que sea hacer cositas así para el Prat y para nuestros clientes nos encanta, nosotros, Lola siempre se apunta a todo.
Entenem doncs, que aquest tipus d'accions el que fa és territori, fa municipi, fa que la gent surti al carrer, vagi als negocis i gaudeixi a les nostres propostes gastronòmiques, que són en aquest cas 24 negocis del Prat.
Com a novetat enguany en aquesta segona edició del Prat del Plat organitzarà una festa final, serà el 18 d'octubre a la Ricarda. Una jornada que inclourà actuacions musicals, alliurament dels premis a les millors propostes de la ruta, una degustació de cerveses i una variada oferta gastronòmica basada en productes de proximitat.
Gràcies, Luis. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Castellà del Vallès va rebre divendres la donació de la col·lecció completa de la revista cultural Art i Lletres en format digital. La família Recordar Cos ha cedit aquest fons complet per la seva difusió pública. Es tracta d'una publicació privada que en el seu moment va impulsar Josep Ramon Recordar, que va morir el mes de maig passat. La revista Art i Lletres s'havia dedicat a la divulgació de la literatura, la música i l'art, i durant 25 anys de la seva història va incloure entrevistes i col·laboracions de persones molt rellevants en l'àmbit de la cultura catalana. El castellarenc Joan Roura, col·laborador del Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història, ha estat l'encarregat de la digitalització que ha permès conservar un total de 2.580 pàgines de l'Art i Lletres, corresponent als 46 números publicats entre l'1 d'abril de 1986 i el novembre de 2011. Roura ha fet la donació del fons en un acte que s'ha dut a terme a l'Arxiu Municipal. Per la donació s'han fet tres còpies digitals completes de la col·lecció, una pel Centre d'Estudis de Castellà del Vallès, una altra per l'Arxiu Municipal i una altra per la família Recordar Cos.
Gràcies, Albert. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Marc Castro.
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha creat el Punt de Dol, un espai de suport emocional que neix amb la voluntat d'oferir eines per afrontar aquestes situacions. Des d'una mirada pedagògica i comunitària, el servei ha començat la seva segona edició aquest setembre després d'engegar el primer grup al juny. El recurs l'impulsa la Regidoria de Salut amb la voluntat d'oferir un espai estable i gratuït on la ciutadania pugui trobar suport davant de qualsevol mena de pèrdua, més enllà de la mort. Tot i que l'Ajuntament no té competències sanitàries, sí que pot promoure accions de salut i prevenció. Segons ha explicat el magazín Faves Comptades de Cugat Media, Anna Sebastián, tècnica de referent del Servei de Promoció de la Salut, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès detectava un buit en aquest àmbit.
Vam fer primer dues xerrades obertes a tota la ciutadania. Una es va dir el primer estiu sense tu i l'altra el primer Nadal sense tu. Aquí vam copsar que realment hi havia necessitat i al final vam acabar elaborant el que ha estat aquesta proposta amb aquesta idea pilot, en el sentit de que ens ha de servir per veure què és el que funciona i què és el que queda cobert i el que no a nivell de municipi, sense detriment de que hi ha altres recursos.
El Punt de Dol es diferencia d'un grup terapèutic perquè no se centra a compartir experiències personals, sinó que té una estructura formativa. La voluntat és servir de punt de referència per a qualsevol persona que visqui una pèrdua entesa en un sentit ampli.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Dia Mundial dels Ocells, una jornada de sensibilització i apropament a la natura durant la qual s'han organitzat diferents activitats per a tota la família arreu del territori. Unes propostes per conèixer la fauna de l'entorn, que en el cas del Delta de Llobregat ha perdut el 80% d'aus invernants i el 91% d'espècies protegides per la zona d'especial protecció per a les aus entre els anys 2003 i 2023. Són dades de l'informe que Sea BirdLife i Depana han presentat a la Comissió Europea per demostrar que, malgrat la carta d'emplaçament del 2021, la degradació dels espais naturals persisteix. Per parlar-ne, marxem al Prat. Als estudis del Prat a Ràdio es troba ja la Rocío Santaeufemia. Molt bona tarda.
Bona tarda. Les organitzacions denuncien, a més, que les mesures compensatòries establertes a la Declaració d'Impacte Ambiental de 2002 no s'han complert i reclamen mesures urgents de restauració ecològica i una gestió real que asseguri la preservació d'aquest espai natural. Per saber-ne més, avui ens trobem amb la Cristina Sánchez, ella és delegada de Sea BirdLife a Catalunya. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlàvem d'aquest informe que heu fet a totes dues entitats. La veritat que les dades que s'extreuen no són bones. Parlant una miqueta més de números, al 2005 hi havia censada una població d'aus hivernants al Delta del Llobregat que arribava gairebé als 25.000 individus, però el 2023 la població era de menys de 5.000. És realment un canvi molt greu. S'han perdut 20.000 individus en 20 anys. A què atribuïu vosaltres aquest descens?
Estem parlant, bueno, l'atribuïm directament a les actuacions antròpiques, principalment, d'acord? Estem parlant d'un període de temps de 20 anys, però d'un espai sotmès a moltíssimes pressions, sobretot de construcció de grans infraestructures. I, òbviament, una d'elles és l'ampliació que es va fer el 2003-2004 de l'aeroport de Barcelona, no? Però no és l'única. És a dir, que estem parlant d'un espai, d'una zona humida, que està des de fa dècades rebent moltíssima transformació i moltíssima pèrdua d'hàbitats i fragmentació. Tenim una zona agrària, tenim una desviació d'un port, tenim noves infraestructures, autovies, tenim l'aeroport. Aleshores, tot això és una pressió sotmesa sobre els hàbitats i sobre les espècies, doncs, que aboca aquestes davallades i aquests números finals, no? I sobretot perquè algunes d'aquestes infraestructures, com és l'aeroport a l'any 2003-2004, tenia tota una sèrie de mesures compensatòries que no s'han executat al 100%. I això també pot explicar una part d'aquesta davallada, que no és l'única, però pot explicar una part d'aquesta davallada.
Quines són precisament aquestes compensacions que encara no s'han executat, que ens comentaves?
Doncs exactament el que nosaltres reclamem és precisament això, que aquestes mesures compensatòries, com era la restauració d'algunes zones, com era la millora del pàrquing aquest de taxis famós, és a dir, tota una sèrie de mesures lligades a l'antiga ampliació, si no s'executen, el que estem veient és una pèrdua constant d'hàbitats que no es van recuperant ni es van oferint alternatives, no? I això, per una banda, perdem la qualitat de les zones humides, perdem les qualitats fins i tot de les aigües, perdem la disponibilitat d'espais on descansar, on alimentar-se i, en definitiva, on hivernar, que és les dades que nosaltres presentem aquí amb aquest 80% de davallades són aquestes, no? Són les aquàtiques invernants, no són les dades reproductores, diguem-ne, de la primavera o de l'estiu. I, per tant, el que estem perdent és, en definitiva, disponibilitat d'hàbitats perquè no s'han executat una sèrie de mesures que anaven lligades a aquesta ampliació que es va fer de l'aeroport.
De fet, parlaves d'aquesta pèrdua del 80%. L'altra xifra és aquest 91%, en aquest cas, d'espècies protegides per la ZEPA, la zona d'especial protecció de les aus. No sé si hi ha alguna espècie o algunes espècies que us preocupin més en aquest sentit davant d'aquesta davallada del 91%.
Ah, sí. òbviament, ens preocupa moltíssim totes aquelles espècies que estan incloses a la directiva AUS, a la Directiva Europea de Conservació de les Aus, que algunes d'elles, a més, estan en el catàleg d'espècies amenaçades de Catalunya actual, el catàleg actual, i que són espècies per les que es va declarar la IVA en el seu moment, l'àrea important pels ocells, i posteriorment la CEPA i l'ampliació de la CEPA. Aleshores, aquestes, diguem-ne, aquestes poblacions serien les que més ens preocupen de totes. No? Per què? Perquè estem parlant d'espècies que a nivell europeu tenim una responsabilitat de conservació i, a més, perquè són espècies que ja estan mostrant, encara que no hi hagués problemes en el delta del Llobregat, ja estan mostrant problemes de conservació i, per tant, tots aquells espais que aquestes espècies utilitzen els hauríem de tenir moltíssima cura de no destruir-los o no alterar-los o no transformar-los perquè el que posem en perill en realitat són aquestes poblacions europees, no? I europees, catalanes i estatals. El que passa és que, com deia, parlem d'espècies invernants, espècies moltes vegades, el delta del Llobregat, en aquest sentit, també té aquest valor, no?, d'acollir poblacions hivernants d'espècies que no totes s'estan reproduint al delta del Llobregat, sinó que utilitzen altres zones europees, però que dintre del seu cicle vital, una part important de la seva vida la passen en el delta del Llobregat.
Aquestes espècies que han deixat d'hivernar aquí poden tornar o ja és una decisió definitiva, diguéssim?
No, normalment aquestes espècies, si recuperem hàbitats, poden tornar. Entre altres coses, perquè quan els ocells venen a hivernar vol dir que fan un desplaçament i ells les seves rutes migratòries ja les tenen. És a dir, que si el delta del Llobregat recuperés qualitat d'hàbitat, és molt probable que molts dels individus que han deixat d'hivernar al delta del Llobregat poguessin tornar a hivernar al delta del Llobregat. Perquè ells, en el seu desplaçament, en la seva ruta migratòria, trobarien aquest hàbitat bo, no?, per estar.
Uh-huh. Abans parlàvem d'aquesta zona ZEPA i d'aquestes compensacions que encara no han arribat. Vosaltres també denuncieu a la Comissió Europea que Espanya no ha complert amb les mesures de protecció del delta que havia d'executar per donar resposta a aquesta carta d'emplaçament de la pròpia comissió, de fet, que parlàvem. I ara el que reclameu és que continuï aquest procediment d'infracció. Explica'ns una mica, Cristina, què suposa aquesta mesura.
Bàsicament, la Unió Europea va obrir un procediment d'infracció i s'agafava a diferents aspectes. Un d'ells és que no s'havien implementat les mesures compensatòries, no?, de l'anterior ampliació, parlem de fa 20 anys o més, però també perquè no s'havia designat suficients espais protegits dintre del que és el context del delta del Llobregat. És a dir, no s'havien designat suficients CEPAs, no?, zones d'especial protecció pels ocells, que estan lligades a la directiva ocells i a la directiva hàbitats. Aleshores, el departament, en aquest cas de territori, ara en el seu moment va ser agricultura, fa uns anys, és el que va, la direcció de patrimoni natural, és la que va proposar l'ampliació de les CEPAs, tot i que alguns espais que haurien d'estar inclosos en aquesta ampliació doncs s'han deixat fora de l'ampliació per altres interessos, no?, urbanístics o d'infraestructures, el que sigui. Aleshores, per una banda tenim les mesures que no es van complir amb l'ampliació de l'aeroport, per una altra que no tenim suficients espais designats protegits, no? I, finalment, l'última és que no només es tracta de posar sobre un mapa aquests espais protegits, sinó de fer un pla de gestió que asseguri la conservació i quines mesures d'actuació es faran en aquests espais protegits. Perquè quan nosaltres protegim un espai, com és en aquest cas el delta del Llobregat, que, com us deia, està sotmès a tantíssimes infraestructures actuals i futures, segurament, i transformacions, perquè hi ha una pressió antròpica, una pressió humana molt gran sobre l'espai, hem d'entendre que no només es tracta de dir en un mapa, mira, aquí, a aquestes zones protegides, sinó quines mesures hem de fer per recuperar poblacions, per recuperar hàbitat i per assegurar que, malgrat que al voltant de la zona protegida es vagi transformant, aquesta zona protegida garantirà la qualitat de l'hàbitat perquè pugui continuar mantenint les poblacions de les espècies, no? Aleshores, són aquest, per tant, tan important com designar en un mapa quines seran les zones protegides és elaborar aquí el pla especial, la normativa que reguli aquestes zones protegides i el pla de gestió que asseguri les accions que permetin el manteniment d'aquestes zones.
Creus, Cristina, que cal encara més conscienciació, més sensibilització en general a la societat respecte a temes com aquest?
Sí, de totes maneres també vull posar en valor la sensibilització o la sensibilitat que tenen a una part important de la població que hi viu en el delta del Llobregat. És a dir, aquesta lluita per la no ampliació de l'aeroport, que des del nostre punt de vista i per la nostra expertesa en el que ens dediquem, no? Doncs té a veure molt amb la recuperació i la conservació dels valors naturals, però compartim aquest objectiu de conservació del delta del Llobregat i de no ampliació de grans infraestructures en una zona tan sotmesa a pressions amb una gran part de la ciutadania, no? Que tampoc està d'acord amb l'ampliació de l'aeroport perquè hi ha alternatives i perquè hi ha altres models i altres maneres de fer. I perquè estem parlant d'un context de canvi climàtic en el que hem de plantejar és la reducció d'emissions, hem de compatibilitzar la vida dels ciutadans amb les indústries turístiques, per exemple. És a dir, que sí que estic d'acord que falta sensibilització, però segurament no tant de la ciutadania com de a vegades els que prenen decisions i no tenen en compte totes les peces, no, del taulell, sinó que estan, doncs, en aquests moments intentant impulsar unes actuacions per un tema purament econòmic.
T'ho preguntava precisament perquè aquest cap de setmana se celebra el Dia Mundial dels Ocells. Es fan activitats arreu del territori. Sí que és cert que aquí al Prat, als espais naturals del Delta, és una activitat que sempre tenim marcada al calendari i que reuneix a moltíssima gent, ja no només aficionada als ocells, sinó que també s'apropa aquell dia per conèixer una miqueta més i precisament aquesta informació també fa, suposo, que hi hagi més consciència des de petits, perquè moltes d'aquestes activitats són per la canalla, respecte a la importància de cuidar de la nostra biodiversitat.
Sí, per nosaltres és una festa molt especial, ja ho sabeu, des de Silver Life celebrem des de fa molts anys el Dia Mundial dels Ocells i promocionem que totes les entitats, consorcis, ajuntaments, espais naturals també el celebrin, no? Per això hi ha tantíssimes activitats. Bàsicament per lo que acabes de comentar, perquè aquell dia o aquest cap de setmana ens acostem a la natura, ens acostem a observar els ocells, no cal que siguin grans, o sigui, espècies molt, molt rares o molt curioses, sinó dedicar una estona a observar, a estar en contacte amb la natura, perquè al final de la jornada la gent se'n va amb les piles molt carregades, no? Sabem, hi ha molts estudis que parlen de la importància per la salut i pel benestar d'aquest contacte amb la natura, no? I en especial en zones urbanes, doncs això és encara més important, no? Aleshores, per nosaltres és una celebració molt especial. Veure que tantíssima gent hi participa és el que et comentava, no? Que ja és un motiu de veure que hi ha una sensibilitat i hi ha ganes d'acostar-se, hi ha ganes d'aprendre, hi ha ganes de contactar amb la natura i amb els ocells. I ara el repte no només està en aquesta ciutadania, sinó en alguns sectors econòmics i polítics que caldrà fer un esforç de sensibilització i d'acostar-los i de que entenguin que qualsevol model ha de passar per la conservació de la biodiversitat i per la minimització dels impactes que ens estan portant aquest aquesta crisi climàtica, no?
Doncs, Cristina, ens quedem amb això, amb aquest missatge. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos en detall aquestes dades negatives d'aquest informe, però també aquest punt d'esperança, no? Si més no, i almenys saber què és el que cal fer per poder recuperar una mica el que teníem aquí al Delta, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-nos aquesta oportunitat de compartir i ser altaveus, no? D'aquesta informació.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passa un minut de 4:45 de la tarda, estem temps per a la tertúlia. Avui és dilluns i, per tant, toca parlar d'esports. Anem a saludar els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa, bona tarda.
Hola, què tal? Carme, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Has vist quina energia?
Oh,
estem a dilluns, però...
Estàs a dilluns i vens ja com embalat, no?
No, quan... Tu imagina't, quan dius allò, avui és dilluns... Haurien de sonar els grillos aquells que poses quan no hi està, quan no està... Ah, aquest, mira. Molt bé, molt sí, bé, sí. Molt bé. Veig aquí que hi ha gent preparada, eh?
Home, el tècnic, broma, eh? El tècnic està a la White. No, mi m'han deixat 4 botonets per tocar de tant en tant, però...
Escolta'm, mira.
Aquí qui mana és el tècnic, eh?
Sempre. Han de posar en valor molt la feina dels tècnics, eh?
Home, això, Manolo és, Guerrero, un, això és un 50-50. Perquè qui la pífia deixa en evidència l'altra part, o sigui que... Escolta, correcte. Deixa'm que saludi el Raül Chao, periodista a Sabadell. Bona tarda, Raül.
Bona tarda, Carme, com anem?
Molt bé, de dilluns. Aquí estem.
De dilluns, sí, ja...
Un dilluns una mica desinflat.
Sí, però ja es comença a veure la tardor a nivell de temperatura i també a nivell de refredats, perquè això es nota.
No me'n parlis.
Però, bueno, mica en mica en mica ja ens anem apropant a finals d'any.
Doncs sí, i d'aquí res, Nadal, vinga.
Comencen els anuncis... No, és que sí. Penseu que ara comencen els anuncis dels medicaments per refredats,
sí.
I els torrons.
Els torrons, vinga.
I els anuncis per veure qui tira bé un penal.
Sí, també farem un anunci d'això. Joan Riera, entrenador. Sí. Ja, portem mitja tertúlia feta. El Riera i jo, aquí.
Bona tarda. Tarda de 2-2 i 2-2, però els penals no han lograt que fessin 2-2 i 2-2.
O sigui que ens hem quedat tarda amb les ganes dels 2-2. Però mira, si us sembla una cosa, començarem abans pel sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que s'ha fet aquest migdia, i repassem els emparellaments. Tenim, per exemple, mira... Un Sabadell que visitarà el Poblense, que jo pensava dir que a veure d'on és aquest Poblense. Resulta que és balear i dic que...
I vam anar l'any passat, vam perdre els penals, a més amb un atracament d'aquests guapos de la Copa, que ens van anul·lar un gol que havia estat legal per 2 metres fàcilment, i aleshores, com ens va encantar tant, doncs hem tornat a repetir. A més, és un viatge difícil perquè no està a palma, sinó que has d'anar un bon trajecte amb cotxe, no? I aleshores, doncs, és un desplaçament una mica fotut, no? Perquè tenies l'Atlètic Balears, que està palma, dius, ostres, doncs, està molt bé. O
se
tenies els equips
nàstic.
Catalans, no? Clar, o tenies els equips catalans, ja sigui a Sant Andreu, a Reus, que els tens més a prop, no? Però, bueno, tocarà
no
anar allà...
La palma.
Sí, no, espero no portar la palma cap a Sabadell.
Te n'aniràs a veure el partit o no, Raül?
No, jo espero allà a la següent ronda. Perquè a més és una... Jo entenc que serà dimarts per la nit, perquè el Sabadell juga dissabte contra el Nàstic, el derbi català dissabte a 6:45, i a la següent setmana el Sabadell juga contra el Torremolinos, si no m'equivoco, i aleshores, clar, és un viatge bastant llarg, entenc que, depèn quin sigui l'hora, el Sabadell anirà el dia d'abans, això segur, entenc que hauria de ser el dimarts, però bueno, en aquesta competició i tenint en compte que la controla la Federació Espanyola de Futbol, tot pot passar, així que jo no m'espero res.
Ha fet un Eduard, eh? Perquè ja dic que hi haurà una altra ronda, eh?
Ah, hi haurà una altra ronda. Sí,
l'espero la següent.
Ja l'he agafat. Ho ha donat a entendre molt clar.
Ja l'he agafat, no.
El gurú us dona records a tots i té... Avui no li venia massa de gust, em sembla, de participar a la tertúlia. No sé per què serà.
Va perdre la seva cadira, no?
Va perdre... Bueno, és que porta dos pals, porta dos pals importants, eh? Que dimecres...
En una setmana, eh? I fora del Camp Nou, sí.
No, una... Sí, fora del Camp Nou, sí, però una casa...
Sí, clar.
I l'altra fora. Per cert, que la resta d'emparellaments, deixeu-me recordar, el Girona visitarà, també se n'anirà a les Illes, no? El Constància serà el seu rival. L'Espanyol se'n va a Lleida per enfrontar-se a l'Atlètic Lleida i el Mallorca visitarà l'Atlètic Sant Just. Hi ha més emparellaments. El Reus en rebrà l'Europa. El Nàstic serà el rival de l'Atlètic Balears, per tant, el conjunt de les Pitius es jugarà a casa, i el Sant Andreu rebrà el Terol. Així han quedat els emparellaments d'aquesta zona del mapa, eh? En aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei. No sé quines perspectives teniu a Sabadell. Raül.
Bueno, és una ronda que han de jugar els jugadors menys habituals, algun jugador del juvenil que està en dinàmica del primer equip. Aquesta gent són la que ha de jugar perquè, clar, el Sabadell té una plantilla ampla, però diguem els titulars són els que ho estan jugant gairebé tot. Aleshores, crec que no és el moment perquè juguin aquestes rondes, perquè bàsicament les probabilitats de lesió són molt altes i aleshores les probabilitats de perdre la temporada també són altes, no? Aleshores crec que s'ha de vigilar amb aquestes coses, però també és una bona oportunitat pels jugadors que no estan acostumats a jugar tants minuts, i pot ser una bona oportunitat, no? Per enviar un missatge a l'entrenador. I a més, és una ronda molt especial perquè, clar, estàs a un partit a jugar contra un primera divisió, perquè diguem, aquest any ha sigut el primer any que han canviat, diguem, com les normes, perquè aquest any s'han fet com quatre, han partit a Espanya en quatre parts,
sí.
I la part de la dreta està
ja només faltava això, eh?
Navarra,
Espanya
Catalunya.
Es trenca, no?
Navarra, Aragó, Catalunya i Balears forma part d'una, no? Aleshores, i Múrcia, exacte. Aleshores, per exemple, si el Sabadell guanya el partit, que toquem fusta, que això passi, passa que és molt difícil, podries jugar contra el Girona, Espanyol o Osasuna, o bé el Zaragoza de segona divisió. Aleshores, crec que seria una bona oportunitat, i en cas de passar aquesta ronda, que ja seria molt difícil, doncs tindries l'opció d'estar dintre del quadre complet de la competició, i aleshores sí que seria sorteig pur, com es feia antigament. D'aquesta manera, el que es vol fer és intentar reduir els quilòmetres, que un Sabadell no s'hagi d'anar a Extremadura, o coses d'aquestes, no? Que al final una primera ronda de Copa que te'n vagi a l'altra punta d'Espanya, doncs crec que no fa gràcia ni a cap persona.
Molt bé, doncs ja anirem veient com es desenvolupa aquesta edició de la Copa del Rei. Per cert, que aquesta jornada ha sigut una jornada com molt, molt rarota. L'Espanyol ha encaixat la primera derrota a casa. El Barça ha encaixat la primera derrota a la Lliga. I, en canvi, el Girona ha aconseguit la seva primera victòria. Ens han deixat un cap de setmana una mica així com destorotat. I el Barça, que havia aconseguit fer-se amb el lideratge de la primera divisió, li ha durat res, com un caramel a la porta d'un col·le. Què va passar?
Ha sigut una setmana amb moltes coses, no? Perquè primer vam veure que el PSG juga una altra lliga, la Champions, que ara mateix és gairebé impossible que qualsevol equip pugui guanyar-los. El Barça va poder competir durant 30 minuts. A partir del minut 30 el PSG va ser molt, però que molt superior. Té dues bandes, els dos laterals, que van fer el que van voler, més Vitinha i Fabián, que són dos escàndols. I aleshores crec que ara mateix el PSG és el clar candidat a guanyar la Champions, no? Després, el que va passar diumenge...
Ahir?
Jo crec que... ahir, diumenge. Els últims... de l'era Fílic, crec que el Sevilla ha sigut l'equip que l'ha fet un ball estrepitós. És a dir, si el Sevilla a la primera part se'n va 4-0, els que van veure el partit diríem és que podria haver estat, no? És a dir, Isaac Romero va fallar gairebé dos gols a porteria buida, el Sevilla cada vegada que atacava era una ocasió claríssima, el Barça no va fer absolutament res, ahir estava desdibuixat, i no va ser que Rashford, que crec que és l'únic jugador de la primera part que va fer alguna cosa, que va fer aquell gol que va una mica maquillar el resultat, no? I després a la segona part sí que Lewandowski té l'ocasió del penal, que com el porter l'han... endevina quin costat anirà, intenta ajustar-lo més al pal i fa que el falli, però una mica més, i l'envia al Guadalquivir, i aleshores això va fer que el Sevilla, a més, després es vingués a dalt, i va culminar amb els 4-1, no? I després de l'Espanyol... No, si vols, continuem amb el Barça i després passem.
Sí, és que si no, si fem intervencions massa llargues, després no, fem una miqueta més de tertúlia.
Perfecte.
Vinga, Joan, tu, què explicaves? El penal?
No, els penals. El VAR va ser el number one dels penals. No va ser l'arbitratge. Això ens hi hem de fixar bé, que sempre estem parlant del mateix del VAR, però el VAR entra quan no ha d'entrar i quan ha d'entrar no entra. Això està claríssim. Tanmateix, el penal que va fer el central del Barça és un penal de juvenil o d'infantil, perquè el jugador buscava que li fes penal, li fes l'altra banqueta i li va fer. I va picar. El de l'Espanyol, doncs...
també molt discutit, no?
Molt discutit.
Sí.
El xut de Lewandowski, ja ho heu dit molt bé, la va errar perquè el porter va fer que l'arrés. Igual que el de l'Espanyol, el Puado, doncs, la va tirar al lloc que el porter esperava que la tirés, perquè ja el tenia estudiat altres vegades. Crec que ni un ni l'altre estaven preparats per tirar els penals. Tenia que haver sigut un altre jugador aquesta vegada. I no ho dic amb avantatge que havien fallat, no. És que Lewandowski estava molt fallon, no rebia pilotes i estava sense sensacions. I el Puado estava massa allà, massa ofegat per tirar un penal. Jo crec que això dels penals...
Que li haguessin donat a l'Mbappé, no?
A l'Mbappé fa gol.
Aquesta jornada no sé què dir-te, eh?
L'Mbappé fa gol.
L'Mbappé
fa gol perquè ell té una cosa que no tenen la resta, que té ganes de fer gol. I els altres volen fer gol, però no tenen molt clar el que faran encara. Fins i tot, com ha dit la companya, Lewandowski, quan va tirar el penal, s'ho va repensar moltes vegades. Anava ajustant
sí,
molt. Sí, ajustant massa. I el Puado pues, anava a pinyó fixa. Pinyó fixa, tens aquestes dues connotacions, una que te la pari i una altra que la fiquis a dintre, però si el porter et coneix, la para. El que no va estar bé és el que va fer el porter mirant el públic i tratant-los de burros. Bueno, la resta, sí, envers el Girona.
Espanyol, no?
Perdona?
Ex-espanyol.
Sí, el Pau López, no?
Sí, el Pau López. Ex del Girona, parlem del Girona. També ex del Girona, va estar al Girona i no jugava, el Pau López, va estar cedit al Girona també, per la Roma. Ho dic bé o no ho dic bé?
Sí.
I de poc va jugar, un partit em sembla que va jugar només. I el Girona, parlant dels resultats, un gran resultat.
Que continuïn així.
Difícil.
Bueno, que facin jo, el que puguin, però que intentin continuar.
Jo hauria preferit que el Girona guanyés el Barça i que el Barça guanyés el Sevilla. Sobre l'Espanyol, ben endullat.
Molt ràpid, perquè l'Espanyol si no acabem la tertúlia.
L'Espanyol em va agradar molt. Un conjunt molt sencer i molt unificat uns amb els altres i molt ben conjuntat. El Barcelona està a la corda fluixa.
Home, vols dir? No, tampoc no tant. Ara tenen dues setmanes per descansar i per repensar tot el que han fet
però
malament.
Però vindran lesionats alguns,
que,
eh?
Home, clar, lesionats hi haurà, però que espavilin una mica. Miqui, així a grans trets el resum de la jornada.
Sí, jo crec que el Barça ahir doncs, es va topar amb la realitat. Quan els seus jugadors més en forma no estan com han d'estar, doncs pateix, i ahir doncs, va ser una mostra. I també no s'ha de treure mèrit al partit que va fer el Sevilla. La primera part jo crec que el resultat era curt i el Sevilla va poder sentenciar fins i tot a la primera meitat. O sigui que amb 3-0 no hagués sigut un resultat gaire boig. En quant al Girona necessitava l'equip, doncs aquest aquí, aquests tres punts, necessitava agafar una mica d'aire, perquè si no el projecte de Mitchell doncs, entrava en crisi, i per altra banda l'Espanyol, doncs bé, s'ha començat a trobar doncs, que aquella inèrcia positiva, que tenia en molts moments, aquelles escletxes de reaccionar en moments oportuns, doncs ahir, amb un penal, la sort li va sortir creu.
Ara hi ha parada? No? Per els compromisos de
selecció.
Parada
per les lesions.
Bueno, no. A veure, mira, sí, ara m'has fet recordar. Què us ha semblat el tema de la Minyamal, és a dir, de l'avís que fa el Barça, la desconvocatòria per part de la selecció, i després també el cas de Marc Bernal.
no?
Cremen els jugadors.
Sí. Crec que hi ha dos casos diferents, no? És a dir, els de Lamin, crec, com es diu el Miki, que l'estan cremant, és a dir, és un nano que acaba de fer 18 anys i si està lesionat, està lesionat, i que jo crec que el Barça el va forçar per jugar contra el PSG i es crec que ha sigut un error, perquè una pubàlgia és una lesió que és bastant difícil, i aleshores crec que això és perjudicial pel Barça, perquè ara tornarà a estar 2 setmanes a fora de combat, i crec que el cas de Marc Bernal, jo crec que el Barça es va intentar defensar en cas de que el tornin a convocar, no? Crec que ara mateix Marc Bernal sí que és un jugador que l'aniria bé que tingui minuts, perquè no l'està tenint el Barça, que és normal, s'ha d'anir a poc a poc, però aleshores des que va tenir amb el Lamin van dir no va, però clar... Si el jugador està bé, hauria de poder anar, no? Però bueno, són coses que...
I el que passa és que deixes el teu jugador en mans d'un altre responsable que potser no té en compte o no fa la mateixa valoració que se li fa en el seu club. Precisament, Marc Bernal ha anat apareixent amb comptagotes, molt, molt a poc als compromisos del Barça. Per què? Doncs precisament perquè tenen aquesta prudència, perquè saben que li ha costat tantíssim recuperar-se d'una lesió tan greu i tan important. Clar, si tu fas la feina però després prestes, deixes el teu jugador i no tenen la mateixa cura, clar, aquí o es parla clarament i es fa un acord de manera que quedi protegit el jugador.
El Marc Bernal i del Paris Saint-Germain no era un partit per ell, perquè va anar perdut, no sabia on ubicar-se, no sabia
però quanta estona va jugar?
20 minuts, o 15, no ho sé,
bueno.
Però no era un partit,
sí, però amb una intensitat,
no era, clar, un partit, però una ho has dit molt bé, per la intensitat no era un partit per ell,
clar.
ha d'entrar amb més suavitat, ha d'entrar en un partit que estigui 2-0, 3-0, no pot anar a un partit forçat, no pot anar, possiblement aquest no és el seu partit, el partit serà el pròxim, el del Girona sí que és el seu partit, perquè el Girona és diferent, el Girona és un equip que fa futbol, que intenta no mossegar tant i sí elevar a tocar més, i això al Marc Bernal li pot anar molt bé.
Però clar, aquí la discussió està en el tema de situacions com aquesta, de jugadors que es lesionen, que es té cura en el club on juguen, però en canvi després els reclamen a la selecció. Això, d'alguna manera...
Jo els seleccionadors els entenc, eh? Jo com a entrenador que ho veig, la selecció va a la seva bola. La selecció, el que vol, el seleccionador, els partits que juga la Roja... Són finals. No és un partit d'allà un mes, no. Són finals. Perquè si juguen al prestigi i si juguen, seguir avançant.
Clar. Jo en això penso igual que el company, no? Però clar, aquí la diferència és que crec que hi hauria d'haver algun tipus de llei que manifesti...
O norma,
que tu puguis convocar un jugador quan hagi disputat, imagina't, 120 minuts en els últims 3 partits. Aleshores tu el pots convocar. Perquè si no, pots tenir aquest cas com el cas de Lamin, no? Però sobretot això li pots explicar a l'Atlètic Club de Bilbao, que Nico Williams va venir, segons el periodista Maroto, a un paper de dient no puc jugar, he de tornar, el primer partit es va lesionar, un mes sense jugar i un mes que l'Atlètic Club de Bilbao no ha guanyat un partit, no? Perquè estem parlant de que és el seu millor jugador, el seu jugador capital, i si això li passa a qualsevol altre jugador que sigui important d'un altre equip, li passarà el mateix, no? Aleshores crec que s'ha d'anar molt en compte que estem ja en un calendari abismal, com hem recalcat moltes vegades, i això crec que és molt perillós pels jugadors.
I ara començarà la Copa, també. Preparem-se.
Sí, sí. Copa Champions més Lliga, és a dir, és que és una barbaritat. I al gener tenim la Supercopa.
Que bé. Per cert, que recordem que aquesta setmana hi ha Champions femenina, que el Barça juga demà a partir de les 9 a casa contra el Bayern de Munic.
Digue'm un mic que m'encanta veure, i avui m'ha costat 7 euros la broma.
Per què?
Per donar-me d'alta al Disney Plus.
Però si els dona TV3, els partits de la Barça.
Sí, els de Champions?
No, Disney Plus. No els dona TV3. Disney Plus, hem fet un acord, tot el muntatge aquest.
Bueno, demà, Disney demà, Plus. Demà,
i avui he anat avui a Movistar, donar-me d'alta el Disney Plus. 7 euros, m'ha costat la broma.
Ostres, bueno. I la de sèries maques, que podràs veure.
Això ja les veig al Netflix.
Com a mínim podràs veure això.
Bé, doncs demà, aquesta setmana, jornada de Champions, també amb el format igual que els homes, i veurem doncs, si això també li dona més al·licient a la competició. Per cert, que canviant d'esport, sort que Marc Márquez s'ha assegurat el títol, no?
Perquè el que canvia la vida, eh?
És que, ostres...
Però no ha sigut per culpa d'ella.
No, però, a veure, és que una caiguda la pots tenir per culpa teva, per culpa d'altres o per culpa de circumstàncies mil.
Marc Márquez tenia que actuar i crec que ha actuat com l'Indurain quan guanyava els tours. L'Indurain mai acabava primer, sempre acabava segon.
Ah, vols dir que ha d'anar sense arriscar?
Sense arriscar.
Sense arriscar. No, la sort és aquesta, que com a mínim ha pogut salvar el premi d'Indonèsia. Bueno, és que va caure a la primera volta, ja, a la primera de canvi, fora.
I esperem que sigui el menys possible, no? Perquè crec que és
l'espatlla,
i és l'espatlla dreta, que és l'espatlla que té més futur, sí. No? Aleshores, esperem que avui les proves surtin el millor possible i que puguem tornar a veure a Marc sobre la moto aquesta temporada, no? Perquè queden en cada quatre grans premis, dos a Àsia, bueno, a Oceania, Àsia, i després queden Portugal i València, no? Aleshores, crec que sobretot el més important és València, perquè allà també es fan els primers testos, diguem, amb una moto que serà el 90% igual que de la que serà l'any que ve. Aleshores, crec que és molt important que el pilot de Cervera pugui estar allà, i sobretot per ell, no? Per poder estar en moto, que és el que més li agrada, però clar, depenent de com sigui la lesió, el podrem veure més o menys, però perquè vegem el que pot canviar la vida, eh? Una setmana estàs celebrant un karaoke de Japó que has guanyat el títol, i després a la setmana estàs tornant a Madrid perquè t'han de tractar o operar, és a dir, en una setmana.
En canvi, al seu germà li va anar bé, no? Sobretot es va veure beneficiat per l'abandonament, sí, dels seus principals rivals.
Si està en 90 punts de...
Segur, el segon lloc, jo crec que segur.
Sí, a més, Bagnaia és una muntanya russa, és a dir, un dia està bé i tres malament, aleshores crec que això és positiu. I, bueno, no sé si serà ja Austràlia, però segur a Malàsia, jo crec que sí, perquè Malàsia és un circuit que a Àlex li encanta. Aleshores, potser a Malàsia podem veure ja una fita històrica per l'esport català.
Bé, doncs a veure com va. I sobretot atents a veure la dimensió d'aquesta nova lesió del pilot de Cervera. A veure què és el que té realment o com li pot afectar a aquestes curses finals que queden per disputar-se. Dediquem els últims minuts a parlar de waterpolo, us sembla?
I el handball també, felicitar-los, campions del món.
A l'handbol del
Barça, campions del món. Que déu-n'hi-do quin partit. Ningú volia marcar gols. Si el vau veure, a la segona part ningú volia marcar gols. Fallaven un munt de gols, van fallar. Tant un aquí com un altre.
Van fer pròrroga i tot.
Sí, van dues pròrrogues. Sí. I tot així. No hi havia manera que fessin gols. Els hi costava molt. En dues pròrrogues fer 31 punts, 31 gols, és molt poc.
Deia que acabem parlant de waterpolo perquè el Sabadell ha estat protagonista de les dues finals de Supercopa d'Espanya. Una li ha anat millor que l'altra. En categoria femenina sí que s'ha imposat el Sant Andreu, que era el campió de Copa. Un Sabadell amb cares noves, no?, per aquesta temporada, Raül?
Moltes cares noves, moltíssimes cares noves. És a dir, pràcticament la columna vertebral de l'any passat ha canviat, però bueno, també tens el cas de Judit i de Maika, que Judit ja, i Maika ja han sigut mares. Judit ja properament podrà tornar a l'aigua, i Maika ha dit a l'entrenador que se l'espera per febrer, març, veurem, i bueno, han hagut de fitxar. Han fitxat bé, molt bé, sobretot una portera americana que pinta molt bé, i altres jugadores que també han de fer un pas endavant. I bueno, va ser una final que gairebé es decanta el primer parcial, no?, amb un 5-0, que va ser molt, molt important. I bueno, pels espectadors, crec que el Sabadell Sant Andreu serà una final que podrem veure tant a la Copa, a la Lliga, a la Champions, perquè crec que són els dos millors equips a nivell europeu, no? Crec que anys anteriors havia sigut el Mataró i ara el Sant Andreu ja està de tu a tu amb el Sabadell. I en el masculí, doncs, bueno, és la mateixa història de sempre, no? Crec que l'Atlètic Barceloneta juga en una altra lliga i que el Sabadell ja no pot fer res, és a dir, és imparable.
Anna Pei, Sabir Alcova i Elena Dalmases, Raül?
Com has dit?
Els dos fitxatges del Terrassa, o sigui, del Sabadell.
Sí, han anat al Sabadell.
Home, per favor, perquè dic que han anat molt bé.
O sigui que els heu deixat escapar.
Això és un bon rotllo, és bona amistat.
Han vingut a fitxar. Escolta'm, i han escollit el projecte del Sabadell. Cadascú pot escollir el projecte que vulgui. Si no,
tampoc se'n van gaire lluny.
No es mouen del Vallès.
Darrerament hi ha molt trasbassament de jugadores d'un equip a l'altre, o sigui que...
Sí, i de, nosaltres
tenim a la Pili Penya.
O sigui, i d'homes també, eh? D'homes també, últimament també està passant, sí.
Sí. Hi ha bones relacions, no... Hi ha bon rotllo.
D'això se'n diu un intercanvi de cromos, no?
Sí. Per cada vegada ser millors, ja està allà, sí.
Bàsicament. Bé, doncs...
Estem molt bé,
els compromisos de la selecció, ara té dos partits, no? Tornant al futbol molt ràpidament.
Dissabte i dimarts, si no m'equivoco. El primer crec que és a Valladolid, ja m'estic tirant un triple, però crec que és dissabte per la nit, i l'altre és dimarts. I el serà el dissabte perquè no poden haver-hi partits de futbol de primera federació a l'hora que juga la selecció, i per tant han tret el partit de l'últim partit del tram. I aleshores l'últim partit de primera federació és a 6:15. Aleshores, per això crec que és dissabte segur. Però bueno, és una mica difícil perquè l'anterior convocatòria, el partit van ser dijous i diumenge, i aleshores tens una setmana neta per poder descansar, per poder descansar els jugadors amb l'abans de la selecció. I un apunt abans que teníem el dubte, TV3 té un acord per donar la Champions femenina fins al 2030. Aleshores,
sí, això ho vam comentar aquest any.
No sé si té l'acord de tots els partits, o potser és com l'any passat, que té a millor 6 o 7 partits i aleshores ells decideixen quan o no els poden fer. No?
De tots els que juguen la ronda, cada setmana li toca un, i al Barça no li pot tocar fins d'aquí un millor 6 setmanes.
Això també em sona, és veritat.
Disney Plus és el que dona tots els partits assegurats.
Doncs
jo
mira,
per 7 euros m'ho he anat a assegurar.
Perfil cuenta, subscripción, cancelar subscripción, i ja està.
No, clar, però és que potser...
No, jo no m'ho vull perdre, perquè és l'únic que em crea bon rotllo, l'únic futbol que em crea bon rotllo.
Vinga, confirmant...
Doncs cal deixar.
Confirmant el que ens deia el Raül, Espanya-Geòrgia dissabte a 9:15 i Espanya-Bulgària dimarts a 9:15, també. Senyors, ho deixem aquí. Que vagi molt bé la setmana.
Igualment, bona setmana.
Adéu, companys. Bona setmana.
Adéu-siau.
Cinc FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.